Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei, persones que esteu passant aquí per la fira. De nou, sense spoiler, tornem aquí a la Fira de la Candelera en un programa especial. Hem parlat de moltes coses ja, 3 anys, amb la regidora de Cultura, Elena García, fa 2 anys, i l'any passat dels Fons de l'Hambre, no? Estic aquí amb la Isabel, què tal?
Hola!
Molt bé, aquest any tenim una proposta totalment diferent, i és que ja que estem a un any d'un aniversari de la Fira de la Candelera, hem volgut fer una mica en honor a les 5 àrees de la Fira de la Candelera. Parlarem de 5 pel·lícules que estan relacionades amb aquestes 5 àrees, que són la natura, la gastronomia, l'empresa, la cultura i la ciutat. I bé, jo sé, les persones que ens seguiu per Instagram ja heu fet una mica de pista del que parlarem, però, no sé, per quina vols que comencem? Comencem per natura o...?
Vale, sí, sí.
Doncs us parlarem avui d'una pel·lícula relacionada amb la natura, aquest espai que teniu allà al planter de la Fira de la Candelera. La petita tenda dels horrors, també coneguda com The Little Shop of Horrors, és una pel·lícula del 1960 que explica la història, atenció, d'una planta assassina. Aquesta pel·lícula del 1960, dirigida pel Roger Corman, va ser prou popular, tan popular que més endavant va inspirar la creació d'un musical de Broadway amb la música d'Alan Menken. Aquest va ser un èxit encara més rotund que va inspirar 4 anys més tard la creació d'una pel·lícula del mateix títol dirigida pel Frank Oz.
Amb protagonistes molt icònics com el Ricky Moranis, com el Seymour, l'Ellen Green, com l'Audrey i l'Steve Martin com el dentista. A més, compta amb un cameo del Bill Murray.
Tot i aquest, que aquest és el cas que coneixem i que va arribar a la pantalla, abans s'havien proposat altres actors i actrius per aquests papers, però per incompatibilitat d'agenda no van poder fer els papers. Primerament s'havia proposat a la Cyndi Lauper per fer de l'Audrey i a l'Eddie Murphy per fer de l'Audrey 2, la planta. Aquest musical, que us comentàvem abans, ha estat també a Espanya, a grans produccions, a Barcelona l'any 1987, a Madrid l'any 2000, que per cert tenia a l'Àngel Yasser de protagonista, i més endavant, l'any 2019, aquesta per cert vaig anar-hi, com a dada curiosa. Però més curiós va ser que la va dirigir el Manu Guix juntament amb l'Àngel Yasser, que ja havia sigut, que havia fet de Seymour 19 anys enrere.
L'obra comença amb aquesta mítica frase. El 21 del mes de setembre, en un primer any d'una dècada no gaire abans del nostre, la raça humana es va trobar de sobte amb una amenaça mortal per a la seva mateixa existència. I aquest enemic aterridor va sorgir, com solen fer aquests enemics, els jocs aparentment més innocents i improbables.
Com veieu, comença dient el 21 del mes de setembre, això diu l'obra, però, com a dada curiosa us diré, que la pel·lícula comença dient el 23 del mes de setembre.
La pel·lícula i l'obra expliquen com anaven dient la història del Seymour, un jove que treballa a la floristeria Munchkins i té bastants problemes amb el seu cap. Allà també treballava l'Audrey, una noia de la qual el Seymour està enamorat. El que cap persona espera és que, com molt bé diu la cançó del pròleg, tot està a punt de canviar.
Un dia, mentre caminava per un districte de la ciutat, el Seymour va veure un home gran xinès, com diu la cançó, que tenia una petita floristeria. Mentre estava mirant per allà, el cel es va posar fosc perquè va haver-hi un eclipsi total.
De sobte va aparèixer un raig de llum del cel i una petita planta carnívora molt bonica va aparèixer. El senyor xinès, tot i no haver-hi vist mai aquesta planta, se la va vendre per $1.95. Aquesta planta tenia alguna cosa que enganxava a tothom qui la mirava. I és que per això, al cap del Seymour, un cop se n'adona d'això, l'exposa a l'aparador de la botiga, fent així que es dupliquin, tripliquin, inclús quadripliquin les visites i, per conseqüència, les compres a la tenda.
És llavors quan el cap li encomana al Seymour que cuidi amb tots els recursos de la tenda aquella petita planteta. És una mina d'or. Però mentre un dia la cuida, es fa un petit tall al dit i ràpidament la planta la xucla sencera. No deixa ni una gota de sang a la ferida.
El Seymour se sorprèn, però ràpidament veu que, en donar-li la sang, aquella planteta cada cop es fa més gran i atrau encara més gent. I així comença una rutina de talls on va sagnant per fer créixer la planta, en una cançó anomenada Grow Me For Me.
El problema és que quan més creix, més sang demana i arriba un moment en el que la sang dels talls del Seymour no és suficient i es queda buscant alguna víctima. El Seymour no és un assassí i és llavors quan busca, comença a idear un pla i tria una víctima que, segons ell, es mereixia la mort. Buscant i buscant, troba una persona ideal, el xicot de l'Audrey.
Aquest és un dentista sàdic que no només gaudeix torturant les seves víctimes, com comenta aquesta cançó, sinó que també maltracta a l'Audrey. És llavors quan el Seymour l'espera fora i, pum, el mata.
La planta carnívora assassina aquesta, per cert, es diu Audrey 2. Aquest és el nom que el Seymour li posa a la planta en honor a l'Audrey. L'Audrey 2 cada cop és molt gran i el dentista pues, no l'ha omplert gens. És, pues, per ell és com anar aquí als puestos de menjar i agafar-se una mostra gratis de formatges.
Aquí és quan la cosa es comença a posar complicada i ja no us explicaré més detalls de com avança la trama.
Aquesta pel·lícula té algunes coses que l'obra de teatre no té, per exemple, com la cançó Mean Green Mother from Outer Space, que va ser tan popular que va ser nominada als Oscars. Una cançó que es va crear només per la pel·lícula i que va ser la primera cançó nominada als Oscars en què contenia paraules malsonants. Quan la van interpretar a la gala, això sí, les van substituir les paraules. Lamentablement, però, no va guanyar cap Oscar per la cançó ni pels efectes visuals, les dues categories on havia estat nominada. Els únics premis que va guanyar van ser el Saturn Awards l'any 1986 a millor música i més endavant, l'any 2012, també el Saturn Awards per a millor DVD o Blu-ray en edició especial.
Aquesta pel·lícula, que, com ja us hem dit, la va dirigir Frank Oz, però sabeu qui és Frank Oz? Frank Oz és un conegut director de cinema i titellaire. Dels seus papers més populars com a titellaire trobem ara Miss Piggy, dels Muppets, Fuzzy l'Os, dels Muppets també, i el Yoda, de Star Wars. La seva veu també ha aparegut a pel·lícules que molts coneixereu com Monstres S.A. del revés o Satura. Ha dirigit diverses pel·lícules com The Dark Crystal, els Muppets o Manhattan o Un funeral de mort. Recentment també ha aparegut a la pel·lícula de Punyales per l'espalda.
Com dèiem, el Frank Oz és un director molt creatiu i per aquest motiu va fer diverses coses diferents de la pel·lícula original i el musical. I us hem dit que, per exemple, va afegir una cançó totalment nova, però també va afegir un final totalment alternatiu, on la planta es menjava el Seymour i començava a repartir llavors d'ella mateixa per tot el món i començava a conquerir Nova York, on ni tan sols l'exèrcit podia aturar-la.
Aquest final alternatiu es va decidir no afegir-lo a la pel·lícula al final perquè als passos de prova la gent no li agradava gens. Però, com ja estava rodat i al Frank Oz li feia il·lusió, el van afegir a la reedició en Blu-ray de l'any 2012. És a dir, que si compreu el Blu-ray podreu veure no només la pel·lícula sencera, sinó que també aquest final alternatiu.
Bé, en conclusió, aquesta pel·lícula, que és la meva preferida, és un imprescindible del cinema. I si alguna cosa vull que hagueu après amb aquesta pel·lícula és que, si mai no aneu al planter, perquè realment el que és una pel·lícula de por és entrar al planter ara mateix, m'han de quanta gent per metre quadrat. Bé, el cas és que si mai no aneu al planter i hi ha un eclipsi total i apareix una planta, no la compreu, podríeu estar condemnant a la humanitat. Arribem a l'àrea de la gastronomia de la Candelera, deixem les plantetes i centrem-nos en el menjar. Ara que hi som aquí, prop del Manyeco, cada any més prop, eh? Bé, doncs anem a parlar-vos d'una pel·lícula de Disney i Pixar, una pel·lícula que jo no sabia que era tan antiga, però és que és de l'any 2007. Jo li posava 2012-2015, però 2007?
En Remy és una rata que viu a un poblet de França, que amb els seus amiguets rates van entrant de casa en casa a agafar tot el menjar possible. Perquè no us ho he dit, però el Remy gaudeix moltíssim del menjar. I hi ha una mítica escena que tots reconeixereu on el Remy està combinant els sabors de les coses, en plan formatge, maduixes, pa, vamos, de tot.
Un dia mentre el Remy i els seus amics estan a una casa, es queda una mica hipnotitzat per un anunci d'un restaurant a París, el Gustós. Un restaurant d'aquest típic de 5 estrelles que s'ha reservat amb 5 anys d'antelació, aquests que valen un ull de la cara.
El cas és que, mentre està hipnotitzat mirant aquesta casa, l'ama de la casa entra amb una escopeta i comença a atacar les rates. És llavors quan s'escampa el pànic entre les rates i totes comencen a córrer en una èpica percussió on tots intenten escapar de l'àvia boja aquesta. El Remy, que com dèiem li encanta menjar, veu també un llibre aquí del Gaustus aquest i se l'emporta. El llibre es diu Tothom pot cuinar.
Mentre estan fugint ell i el llibre, que és molt pesat, doncs, aquest marxa cap a una claveguera i el Remy doncs, es separa del grup per poder agafar-lo, fent que acabi pel clavegueram a la deriva. I en aquest viatge sensorial, com a mínim, el Remy acaba a París. Recordem que el Remy és una rata, no coneix París, està allà tot sol, però sabeu què és el que sí que recorda de París? Esclar, aquell restaurant, el Gustós. En un moment de desesperació, doncs, mirant el llibre que l'ha portat fins aquí, el Remy ho veu clar, ha de trobar aquell restaurant.
Un cop el troba, se'n puja al sostre de vidre i comença a veure a tots els cuiners treballant. Allà veu a l'Alfredo Linguini, un jove que acaba de començar a treballar allà, però no com cuiner. Allà el Remy s'ho passa pipa mirant a tots els cuiners. És com un reality en el que gaudeix aquí de ser l'espectador.
Però com totes realities, no és un reality, sinó hi ha una mica de drama. Mentre està observant els cuiners, veu com l'Alfredo tira una bichisua i comença a improvisar afegint-li coses random, cosa que doncs, ho empitjora bastant. En veure això, el Remy, que ja és tot un expert, doncs cau a la cuina i comença a intentar arreglar la sopa, però l'Alfredo el veu i és llavors quan hi ha aquesta mítica escena en la que l'Alfredo es posa el Remy al barret de cuiner.
Quan el seu cap s'assabenta que el noi de pràctiques, que l'única cosa que ha de fer és tirar les escombraires el que està cuinant aquest restaurant tan prestigiós, el vol fer fora. Però la Colette, una cuinera, el convenç de no fer-lo fora, ja que aquella sopa ha estat tot un èxit. Sopa o bichisua, que ha de fer el Remy.
I així és com el Remy comença a controlar l'Alfredo estirant-li dels cabells per guiar-lo en el que ha de fer. És així com tots dos comencen a ser cuiners d'èxits fent plats molt populars que tothom vol tastar.
I aquests dos s'endinsen en una aventura culinària d'hora 30 en una pel·lícula que va costar 150 milions i en va recaptar més de 600 milions. En ser una pel·lícula d'animació no tenim actors, però sí dobladors. En la versió original, el comediant Patton Oswalt com el Remy, el Lou Romano com l'Alfredo i Lian Hall com el chef.
La versió castellana tenim el Guillermo Romero com el Remy, el Fernando Cabrera com l'Alfredo i el Carlos Isbert com el chef. Mentre que en la versió catalana tenim el Roger Isaías Esmendi com el Remy, el Claudio Domingo com l'Alfredo i el Claudi García com el chef.
Ratatouille té diverses referències, com no altres pel·lícules de Pixar, com per exemple, quan veiem sovint l'ombra del Remy podem observar el gos de la pel·lícula d'Up. O una altra escena podem veure el dolent dels Increïbles, que apareix de fons a un flashback.
I parlant de flashbacks, hi ha una teoria que diu que l'Anton Ego i el Remy estan connectats, ja que en un flashback podem veure a l'Anton Ego a casa seva doncs de jove. Té els mateixos objectes que a la casa on estaven el Remy i els seus amics al principi de la pel·lícula, cosa que tindria sentit, ja que podria ser la mare de l'Anton, que ara s'ha fet gran.
Qui sap, pot ser això o pot ser és que els de Pixar van voler reutilitzar els escenaris. Qui sap, no? Però ara que parlaves de l'Anton, aquest personatge que és bastant terrorífic, no sé si us heu adonat, però quan veiem el seu despatx des d'amunt, té la forma d'un taüt.
A més, ja que parles del despatx, el veiem escrivint amb una màquina d'escriure que casualment té forma, una forma que recorda molt a una calavera, una altra representació de la mort i aquest personatge.
Però bé, sabíeu que d'aquesta pel·lícula no només van néixer dos grans chefs? Aquesta va ser la primera pel·lícula de Disney i Pixar van produir conjuntament.
Això molta gent no ho sap, però Pixar i Disney eren dues empreses totalment independents fins llavors. Pixar va ser creada per l'Steve Jobs, el fundador de la marca tecnològica Apple. I és que en ser la primera producció conjunta us ho van prendre molt en sèrio i van treballar amb molts chefs i tots els plats que podeu veure a la pel·lícula, uns 270, els van fer a la vida real amb ajut d'aquests chefs i els van fer fotografies perquè els animadors tinguessin moltes referències.
I parlant de fotos, una altra part molt important de la cinta és París, la ciutat de l'amor i, sobretot, com molt bé ho diu la pel·lícula, les rates. I és que per ambientar París a la pel·lícula, un equip va anar a fer més de 4.000 fotografies de París de nou, per donar referències als animadors.
I és que en ser una pel·lícula de Disney, 7 anys més tard de la seva estrena, van obrir una atracció al parc de Disneyland París, com no. En aquesta te n'apuges en una rata i mitjançant un circuit no track, és a dir, sense rails, la rata en la qual estàs pujada es va movent per combinar pantalles 3D amb escenaris reals, una recreació de l'escena de la persecució de la cuina, on efectes d'aigua, calor i vent combinen l'experiència. L'any 2021, per cert, va obrir una altra versió de l'atracció a Epcot, un parc a Walt Disney World a Orlando, Estats Units.
Ratatouille es va considerar la pel·lícula més popular de Pixar en l'època, tot i que avui en dia la continuen considerant de les més importants i populars. Ja sabeu, si sou aquí a la fira, provant els formatges i sacollanes com el Remi i alguna cosa que us sorprèn molt positivament, no tingueu por en preguntar si tenen alguna rateta al cap. Que els vagin.
Sabem que ara ja és la una del migdia i us va entrar en la ganeta a alguns. Doncs voleu fer coixí per aguantar tot el dia a la fira dels vins i fer la pel·lícula de gastronomia ara doncs, no s'ha fet molta gràcia. Però no us preocupeu perquè ara ens anem aquí als veïns del costat amb una pel·lícula relacionada amb empresa, un altre gran àmbit de la Candelera. El Job de Wall Street, com no, una pel·lícula perfecta per representar l'empresa, els business bro, les accions, el mercat, els NFTs, els criptobros en general.
El Job de Wall Street és una pel·lícula de l'any 2013, dirigida per Martin Scorsese i protagonitzada, com no, per Leonardo DiCaprio. Es veu que després que l'arròs el deixés tirat al mig del mar, com no, es va posar en el tema de les finances.
La veritat és que em costa explicar-vos exactament de què va aquesta pel·lícula, ja que no tinc ni idea de què són els brokers, les accions ni de res. No estic en aquesta vibra. Jo pensava que es deien brokers perquè si no pagaves se trencaven les cames, però es veu que no.
Aquesta pel·lícula està inspirada en la vida d'un senyor que es diu Jordan Belfort i comença a treballar en una empresa com a corredor de borsa o broker. Allà comença a desenvolupar diferents addiccions per culpa del seu cap, inclosa l'addicció cap a les drogues.
Després de treballar en aquesta fàbrica de bosses, com tu deies, no sé què has dit, aquestes de 10 cèntims que et cobren al Mercadona, doncs, bueno, no sé el que treballa, però fa molta pasta. Almenys fins que hi ha una cosa anomenada el dilluns negre, que va passar el 19 d'octubre del 1987, on tots els mercats van caure i les accions doncs, van perdre valor o alguna cosa així.
Després que l'empresa s'arruïnés, busca una altra feina, aquest cop a Long Island, on comença a vendre accions de petites empreses i comença a guanyar molts diners. En veure-ho, el seu veí comença a treballar com el seu ajudant perquè veu que allò té molt de futur.
És llavors quan ja tenim diners que decideixen muntar la seva pròpia empresa de brosses, o com es digui això, i contracten el millor del millor. Venedors de droga sense estudis, això sí, antics companys, però sigui com sigui aquella empresa de brokers no triga res en facturar més de 1.000 milions de dòlars i quan entrevisten el Forbes li posen el sobrenom de El Lobo de Wall Street.
Passa que en tenir uns treballadors que té la marinera, doncs dia sí i dia també fan unes festes amb drogues i alcohol que fan que el Jordan acabi vivint en un desenfreno constant i sent pare de dos fills.
A més d'una, la Fira dels Vins acaba tot sent això. Bueno, però tot el tema de les bosses de les brosses es complica quan entra l'FBI a investigar, ja que sospiten de certes activitats il·legals a l'empresa. Qui no? És llavors quan decideixen fer ingressos a un banc suís de manera com no il·legal i a nom d'una persona de confiança, mentre l'FBI investiga doncs això, li proposen un tracte, però ell no l'accepta.
Mentrestant l'FBI va investigant i tal, vale? Però el pitjor de tot és que la persona de confiança mor, el Jordan comença a partir els 20 milions de dòlars que hi ha als bancs suïssos. Llavors, com l'FBI l'està vigilant, no pot anar en avió a Suïssa. Seria bastant sospitós. Així que agafa un vaixell que a un mariner li repeteix en moltes ocasions que no agafi, perquè hi ha mala mar.
I aquí ve una escena en la qual podem veure com un vaixell acaba destruint-se per les onades mentre sona la cançó de Gloria i uns italians els venen a salvar com haurien d'haver fet el Titanic.
El cas és que al final l'enxampen bé no a ell, sinó al seu veí. Recordeu? Aquell que era el seu soci perquè veia que tot allò tenia molt futur. Doncs l'enxampen a Florida i ho confessa absolutament tot. Més endavant li ofereixen un pacte al Jordan de 20 anys de presó, però no l'accepta i al final dels 4, el que el condenen només n'acaba complint 3.
I el senyor aquest, el dia d'avui dia, fa xerrades i tal, d'aquestes cursos del Llados, aquests per ser brokers, els d'invertir, invertir, invertir i històries d'aquestes. I de fet ha escrit diversos llibres, com el que es basa aquesta pel·lícula, que té el mateix nom i és una autobiografia, però en té de molts més, de fet, el podeu seguir a Instagram, que en té un, i es diu @wolfofwallst, i va fent xerrades i tal, aquest senyor.
En aquesta pel·lícula també apareix la Margot Robbie, la popular actriu que va fer fa un any, va donar vida a la Barbie, tot i que no fa el mateix tipus de paper, diguem-ne que no és tan familiar.
La pel·lícula, com us podreu imaginar pel que us hem explicat, és bastant explícita en tots els sentits i és que, de fet, va estar prohibida a diversos països pel seu contingut sexual i relacionat amb les drogues.
Com us dèiem al principi, aquesta pel·lícula va ser dirigida per Martin Scorsese.
Reconegudíssim i superpopular director de Hollywood, però de fet és que l'Steven Spielberg hi va anar al rodatge i si tot hi va codirigir una escena del discurs.
Merci.
Però bé, sí que és cert que aquesta pel·lícula, tot i ser de les més llargues, n'hem parlat, és bastant curta, hem parlat d'una pàgina menys de guió, però és que no tenim ni idea de què és un broker, unes bosses i no sé què, però si vosaltres tampoc en teniu ni idea, doncs passegeu-vos per la zona d'empresa, mireu els cotxes, agafeu un globus del que no et prunera i deixem els NFTs i les històries, i gaudim de la Candelera que aquest any ha plorat.
Ahora sí me sale la palabra. Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new city.
Quina il·lusió us ha d'estar fent escoltar per fer aquesta cançó al programa sencera, que no acaba de fer les primeres notes. I és que ara parlarem, com no, d'una de les seccions més interessants de la Candelera, la part de cultura. Com no, ho farem amb una gran pel·lícula, La La Land.
La La Land és un musical que explica la història de la Mia, una aspirant actriu, i la del Sebastian, un pianista de jazz. Tot comença amb aquesta cançó, Another Day of Sun. A Los Angeles, la Mia està atrapada en un embús de trànsit i comença a cantar aquesta cançó.
La pel·lícula, dirigida pel Damien Chazelle i protagonitzada per l'Emma Stone i el Ryan Gosling, es va estrenar l'any 2017 amb un pressupost de només 30 milions de dòlars. El cas, seguint amb la trama de la pel·lícula, és que per culpa, doncs una mica per la Mia i una altra mica per l'embús, l'audició a la qual havia d'anar, doncs, li va fatal i va tot el dia cap per avall.
De fet, li va tan malament el dia que quan vol tornar a casa seva no pot ni fer-ho perquè la grua s'ha emportat el seu cotxe. Així que mentre està tornant a casa sola caminant, entra a un bar. Mentrestant, el Sebastian està treballant com a pianista i comença a improvisar una gran pista de jazz, tot i que li han dit que no ho pot fer, que ha de tocar el que li han dit i prou, sense històries.
Però resulta que la Mia està al mateix lloc on el Sebastian està tocant i l'escolta tocar una cançó icònica per la pel·lícula, el Mia and Sebastian Theme. El cas és que et fan fora Sebastián, com no, perquè no seguin les indicacions, però bé, passa el temps i no mantenen molt de contacte ells dos, cadascú va una mica a la seva bola. El Sebastián treballant, doncs, com pot a grups, la Mia com a cambrera.
Totalment, sembla cosa del destí, però es van trobant per això. Però, per exemple, resulta que el Sebastián toca en una festa dels 80 on la Mia hi és. Comença a tontejar i comença a haver-hi química, però realment la cosa del destí va més endavant, quan comencen a connectar més i a conèixer-se un dels altres. Que fort.
Tant és el destí que es comencen a explicar els seus somnis l'un a l'altre, i en una altra cançó molt popular anomenada City of Stars, la Mia l'explica que vol ser una actriu i li explica exactament on treballa, a un bar, que és dins del set de gravació, i el Sebastián també li explica el seu somni, que és el jazz, i la porta al club, a un club de jazz. Ell li explica que li encantaria poder obrir un club de jazz.
Llavors, una cosa porta l'altra i el Sebastián convida la Mia a l'Observatori Griffith de Los Angeles, on fan una mitiquíssima escena. La Mia, però, oblida que havia quedat amb el seu xicot, però això ja no compta, o sigui, ja no importa, perquè ha conegut el Sebastián. I per fi sembla que hi ha una mica d'il·lusió a la vida de la Mia, que porta una ratxa increïble d'audicions fallides.
La Mia, farta de que ningú l'agafi per cap paper perquè diuen que no són parella, li proposa al Sebastián que escrivi una obra de només una dona. El Sebastián, però, comença a treballar en un altre club de jazz i tots dos comencen a viure junts.
Quan sembla que tot hi està anant de meravella pel Sebastián, li ofereixen una feina a un grup de música d'un gènere que a ell no li agrada. Però com no té diners i aquesta feina li oferia uns bons calders, Cada mes ho accepta. La Mia, emocionada, va a un concert, però acaba destrossada en veure que al Sebastián no li agrada gens aquest grup i la seva música.
Van de gira, tal i qual, com a grup, però comencen a discutir, ja que la Mia li diu que havien fet un pacte, que tots dos volien aconseguir i perseguir els seus somnis, i que per aquest grup doncs, no és el jazz, que és el seu somni. El Sebastián, però, l'acusa que ella només el vol veure fracassar.
Sembla que d'un moment a l'altre tot s'ha capgirat i hi ha un raig d'il·lusió, perquè ofereixen un treball a la Mia en una obra de teatre. El Sebastián havia d'anar a veure-la, però no ho fa perquè tenia un compromís que havia oblidat. L'obra és un desastre, la van a veure quatre gats i fan comentaris despectius de la seva actuació.
Desesperada, la Mia ja no sap què més fer, però llavors el Sebastián rep una trucada a una persona que havia vist l'obra de la Mia, li ofereix un paper, però abans li pregunten per què l'haurien de donar i que expliqui una història. I ella, en una emotiva escena, canta una cançó explicant com la seva tieta la va animar a seguir actuant. Sembla que tot és un èxit i amb dos protagonistes es prometen amor per sempre, tot i que no saben dels seus futurs.
Per sort, hi ha un final feliç. La Mia aconsegueix ser actriu molt famosa, però que està casada, amb un home que no és el Sebastián. Tenen una filla i viuen feliços. Un dia, mentre es passejaven per la ciutat, ella nota un cartell i posa CEPS. Ella recorda que així és com el Sebastián li volia posar el seu bar de jazz.
La Mia hi entra, deixa el seu marit fora i parla amb el Sebastián a la cançó final, reflexionant de com podria haver funcionat el seu amor, però que no ha pogut ser. La pel·lícula acaba així, ella fent-li un somriure al Sebastián i marxant amb el seu marit.
Com a dades curioses de la pel·lícula, us diré que va estar nominada a 7 Golden Globes i els va guanyar absolutament tots, els 7. A més, va rebre 14 nominacions als Oscars, igual que el Titanic, i hi va guanyar 6 d'aquests.
A més, d'aquesta pel·lícula s'està adaptant al teatre en un futur, doncs vol ser un musical de Broadway. Després de l'èxit, la productora Lionsgate vol fer el màxim negoci possible amb ella.
Però aquest cas no era l'original. Abans se li va proposar al Miller Stiller i a la Emma Watson, que no van poder per disponibilitat d'agenda, i al Miller per diners. Però aquest duo dinàmic que va protagonitzar la pel·lícula al final no era la primera vegada que ho feien, ja que ho havien fet fins a dues ocasions anteriors, en Crazy Stupid Love i en Gangster Squad.
I tot i que aquesta pel·lícula és del 2016, el director ja tenia la idea des del 2006. A més, el Ryan Gosling va haver d'aprendre a tocar el piano i per això va estar-hi més de 4 hores al dia durant 2 mesos i mig. Això va permetre que no s'utilitzés doble de mans, ja que tota l'estona era el Ryan Gosling qui estava tocant el piano.
Tot i que el més complicat va ser l'escena de ball a l'observatori, ja que havia de ser perfectament aquella posada de sol. I era un ball de 6 minuts, sense talls, en el que no podia fer-se fosc i no podien permetre's fer cap errada.
En fi, La La Land, de les pel·lícules més populars del segle XXI, que representa molt bé dos grans branques de la cultura, la música i el teatre. Tot i que la cultura és molt més, us animem, com no, a que passeu pels costecillos de cultura, on trobareu coses inimaginables. Qui sap, potser així algú pot obrir el seu propi CEPS. Blade Runner és un clàssic de la ciència-ficció que explica la història del Rick Deckard, un antic policia reconvertit en un caçador d'una cosa anomenada replicants. Tot comença en un Los Angeles distòpic i plujós de l'any 2019, on un grup de replicants, intel·ligències artificials que semblen humans, han fugit i estan intentant trobar el seu creador per allargar la seva vida.
La pel·lícula, dirigida per Ridley Scott i protagonitzada per Harrison Ford, Rutger Hauer i Sean Young, es va estrenar l'any 1982 amb un pressupost de 30 milions de dòlars, igual que La La Land. El cas és que, seguint amb la trama, el Rick és obligat a tornar a la feina i començar la seva missió de trobar i matar els replicants aquests.
De fet, no li fa gens de gràcia tornar a aquest món, però el seu primer contacte amb la investigació el porta a la Chiral Corporation, on coneix a la Rachel, una replicant avançada que desconeix la seva pròpia naturalesa. Aquí comença una de les grans línies emocionals de la pel·lícula, la relació entre el Rick i la Rachel, plena de dubtes de què significa ser humà.
Mentrestant, els replicants, liderats per un tal Roy Batty, intenten trobar una manera de sobreviure. Van localitzant persones clau relacionades amb la creació dels replicants. busquen desesperadament més temps de vida, ja que tenen una data de caducitat programada.
La pel·lícula està plena d'escenes icòniques com la persecució de Zora entre les neus de la ciutat i la brutal lluita entre el Dícar i León, on gairebé acaba sent ell la víctima. Però, sens dubte, una de les escenes més mítiques arriba al final amb un monòleg del Roy Batty sota la pluja, o en el famós discurs de Tears in the Rain, una improvisació del mateix Roger Hauer que ha quedat per sempre a la història del cinema.
El final de la pel·lícula ens deixa moltes preguntes obertes. És el Ricky realment un humà? Què passa amb ell i la Rachel? La versió original tenia una veu en off, però ara és difícil de trobar perquè de trobar aquesta versió.
Com a dades curioses, la pel·lícula no va ser un gran èxit en el seu moment, però amb el temps s'ha convertit en una obra de culte. Va influir a moltes pel·lícules de ciència-ficció, sobretot a la pel·lícula Matrix. A més, es diu que el Ridley Scott va deixar pistes sutils perquè la gent es preguntés si el Rick era o no un replicant.
Tot i que Blade Runner és del 1982, la seva estètica i temes segueixen sent actuals. I, si us heu quedat amb ganes de més, podeu veure Blade Runner 2049, la seqüela dirigida per Denis Villeneuve. Aquesta la van estrenar l'any 2017, ja que estava a punt de caducar, vale? Diguem-ne, per exemple, veure-la ara, el 2019. És passat, no futur.
I és per això que vam fer aquesta remake-recuela amb el Ryan Gosling, que torna a aparèixer a l'episodi d'avui de nou. En fi, Blade Runner és una pel·lícula amb una estètica molt cyberpunk, amb una part molt important, on una part molt important és la ciutat, una de les àrees més abandonades de la Candelera, i és on just ara estem, les entitats i els serveis que donen vida a Molins. Qui sap, potser passejant pels carrers de la Candelera us trobeu amb algun replicant o potser amb algun caçador de replicants. Bé, i aquelles persones que ens escolteu sovint a la ràdio i que no s'estigueu coneixent ara, ara farem una cosa que es dieu endivina el personatge, és a dir, amb 10 paraules haurem d'endivinar un personatge que cadascú ha pensat per l'altre. No sé si... Qui vol començo jo, Isabel?
Sí.
Vale. A veure, és un personatge d'una pel·lícula que ja n'hi hem parlat. Val?
Vale.
Vale, diré. Bert.
Vale.
Tens alguna idea del que
sí, sé? Sí. Vale, següent paraula.
Assassí.
És de la part de la natura?
Podria ser.
Vale. Me n'arrisco?
Sí, si vols.
La planta carnívora aquesta
assassina.
Com es diu
la planta carnívora aquesta assassina? Bueno.
Ah. Ostres.
Et diré una altra pista, diré... protagonista.
Ai.
No val buscar el guió, home, no.
Què?
No val buscar el guió.
L'Adri de segona, aquí, la dos.
Sí, però això és una mica de trampes, eh?
Què va? No, com creus?
Bueno, doncs quin personatge en faràs tu?
Vale, faré també un personatge d'una pel·lícula que hem mencionat ara, sí. Vale?
Primera paraula, que la puntem.
Sí, sí. Actriu.
No, en sèrio.
No!
Actriu.
Que fort, eh? Impossible. Famosa.
Actriu famosa. Vale.
Complicat, eh? Super.
Super és una paraula o no?
No, ostres, no. Ballar,
vale. Sí que és de La La Land, però com...
Sí.
Però com has dit, famosa...
Bueno, però és que al final...
Al final? O sigui, que és la Mia de La La Land?
Sí.
Mare meva.
És que, si parlem dels personatges avui, la veritat que és bastant fàcil. Aquesta sí, cançó home, sí. Em sona, eh?
Sí, és de Mossos University.
Sí.
Bé, i ara amb el tema de la pel·lícula, aquesta serà més complicada perquè no l'hem...
Ja.
És a dir, no podem fer les que ja hem parlat avui.
Ja.
Vols que ho comenci i començo jo?
Sí, vinga, va.
Vale, és a dir... És una pel·lícula... Et diré, com a pista, que no busquis una pel·lícula que ja... És un personatge que existeix a la vida real. Vale? Primera...
Vale. Sí.
Pel·lícula recent, a part.
Recent,
inspirada en la vida real. Et diré Barcelona, primera pista.
Barcelona. Següent paraula, perquè ara mateix no...
No tens ni idea. A veure, pel·lícules que passin a Barcelona recentment.
Barcelona.
Bueno, a veure, la pel·lícula recent, però no és...
Sí, però no se m'ha...
A veure, és que no vull fer-ho molt... Muntanya. No vull fer-ho molt...
Muntanya?
Muntanya.
Ah, ja sé quina.
Ah, sí? O no? A veure, Barcelona recent...
Bueno, espera, no m'arrisco, vinga, digues més paraules.
No sé. A veure, pensem-hi. Jo diria també autobús. Tens una idea clara o no? O no en tens?
Tinc una idea.
Quina diries que és?
El 47.
És el 47, molt bé.
Que s'agresten aquí l'autobús 47.
Sí, i què us diré, que ja la teniu disponible a Movistar Plus, inclús a la subscripció, si no la podeu també alquilar a diferents plataformes. Era només per fer la mica de publicitat. I bé, Isabel, va, acabem amb la pel·lícula.
Vale, deixa'm pensar una mica, perquè... Vale, ja
les
se
paraules.
Ja...
Sí, a veure.
Nova, perquè ha sortit fa poc, el 2024, vale. Però no nova que sigui actual.
Vale.
Està basada en fets reals.
També, de nou.
Sí.
Vale. Fets reals són dues paraules, eh?
Militar.
Vale.
Dones,
vale.
Tens alguna idea?
No, portes cinc paraules, portem la meitat ja, eh?
Vale.
Cartes, vale. Sisena paraula.
Negres,
setena paraula.
No?
A veure, sisplau, acabem amb les paraules.
Tenim vale.
Sis. Tinc una idea, però...
Guerra,
vale. Vuitena paraula.
Alguna idea? T'arrisques?
Sí, però diga. No me la vull jugar. Acabem amb les paraules.
Vale, acabem?
Ah, sí. Jo diria que és aquesta de Netflix, és la de 6888 o alguna cosa
així. Sí.
És aquesta... Ah, és que no l'he vist, no vaig pujar el tràiler, però no la vaig... La tinc a mi lista.
Jo la vaig veure l'altre dia amb el meu pare. Molt bona la pel·lícula. La meva mare va plorar. Bueno,
també vull parlar-vos. Aprofitaré coses que, ja que no he fet el programa perquè hi havia ple i per altres motius, doncs m'agradaria parlar-vos de coses que us parlo normalment al programa, i és que he vist dues pel·lícules en aquestes dues setmanes. No,
Letterboxd?
Bueno, sí, Letterboxd, podríem dir-li.
Va, Letterboxd.
Jo he vist dues pel·lícules. La primera la vaig veure a Filmin.
A Filmin.
Gràcies a que ens van donar l'accés de premsa.
Ah, sí, és veritat.
Llavors no he hagut de parlar la subscripció. De fet, està disponible La Substància, també.
Ostres,
a Filmin.
Molt bona pel·lícula.
Per si la voleu veure, ja està disponible. Jo vaig veure L'Aspirante. Vale?
Aquesta ha sortit a Netflix, no?
No. A Filmin, la tenen exclusiva a Filmin.
Ah, només?
Sí.
Ah, no, m'estic confondent amb l'altra, que és com El Nuevo Empleado o algo así.
No, pues El Aspirante o Fraternity és una pel·lícula de 2024 protagonitzada per Jorge Motos, que li vaig posar un 2 de 5 perquè estava... Diguem-ne, és original, però no em va agradar gens.
Per què?
És a dir, perquè era molt lenta la pel·lícula, és a dir, no...
Ah, vale, o sigui, no avançava, no?
No avançava absolutament res.
Vale.
I al final, doncs, se m'ha fet llarg... Però bueno, ni tan mal. I l'altra pel·lícula que vaig anar a veure és la d'Emilia Pérez.
Ah, és veritat.
Emilia
sí.
Pérez. Bé, sí. I us vaig fer una mica la crítica d'Emilia Pérez.
Vinga,
és,
va.
La gent la critica i la pel·lícula està bastant bé. És a dir, no, la gent que la critica sense haver-la vist, és a dir, tampoc està tan malament. Té cançons bones i després té cançons que són molt dolentes, us haig de dir. No es mereixia guanyar com a millor musical als Golden Globes, però sí que us he de dir que la pel·lícula està bé, està entretinguda. Potser hi ha coses que podrien haver fet millor. El tema de la música, doncs, a vegades li costa d'arrencar i sembla molt forçat, però té cançons molt bones. la trama no està tan malament, i una de les coses que es criticava moltíssim era a la Selena Gomez, perquè deien que no, semblava sí. mexicana, i és que la pel·lícula no és mexicana, o sigui, fa l'estatunidenca que vol tornar, però no pot. Llavors...
Clar, no té sentit.
Sí que és veritat que hi ha moments que et riuràs, perquè estaves... coses bastant mal fetes. Me corteu la lana, me corteu no sé què. Ja la cançó de la Selena Gomez està una mica estranya, diguem-ne. Però sí, és a dir, jo crec que Emilia Pérez està rebent moltíssim hate, sobretot a Twitter, la gent que Twitter ho sabrà, principalment a l'actriu principal, la Guerra Sofía Gascón, que ara mateix li estan traient tuits perquè no pugui estar nominada als Oscars, tuits que havia fet en un passat, justament per això, perquè no nominen als Oscars. Però, en general, el que és la pel·lícula, sé que hi ha hagut moltíssima crítica per part dels mexicans, diuen no, que no és mexicana. És una pel·lícula que sí que és veritat que té literalment a dues persones mexicanes comptades, però que la pel·lícula és a dir, és bastant acceptable. Potser no s'hauria d'emportar tots els premis que s'han portat algun de més, sí, però d'aquí el hate l'està caient. És a dir, a mi, jo, per exemple, hi ha molta gent que la tica sense haver-la vist. Us recomano que l'aneu a veure, la teniu al cinema ara, la tindreu el 20 i pico de març a Filmin també, veieu-la. Veieu-la, vale. Perquè no podeu criticar-la, perquè em diu, mira, la pel·lícula és horrible. L'has vist? No, doncs ja està. És a dir, és bastant entretinguda, i jo us recomano que la veieu.
Vale, vale.
Explico una història que a mi em va agradar, sincerament, però sí que té el tema de la música, és una mica arriscat i li costa molt arrencar les cançons. És a dir, és molt forçat, té cançons que la lletra no és molt bona, però, en general, jo li vaig posar bastanta bona nota a Letterboxd, si no m'equivoco, us ho confirmo, li vaig posar un 3 a la pel·lícula, o sigui, ni tan mal.
3 de 5, no?
3 de 5. No és guanyadora de tots els Oscars que li han nominat, però està bastant bé. Almenys sou jo. I tu què has vist aquestes setmanes?
Com ja saps, jo sóc més de sèries, no? De pel·lícules, bueno, de vegades. I l'altre dia ha sortit un anime a Netflix que es diu Sakamoto Days, que de moment porta 3 episodis i surt d'un episodi cada dissabte. Està molt bé, em sembla un anime molt graciós. I també m'he començat Infierno para solteros, que és com La isla de las tentaciones, però versió coreana, que també està molt bé. Ha sortit una nova temporada, de moment té 4. Jo la recomano, sincerament, aquí em sembla molt bona. I també per dir-vos ja que ha sortit ja la segona temporada de Mi feliz matrimonio i també la de Spy x Family. Llavors, bueno, i m'he començat, que estaves tota l'estona dient-me que me la veiés, Perdidos, bueno, Lost.
Aplaudiments. Jo ja vaig per la tercera temporada, de nou, segona vegada que me la veig, Lost.
Vaig per el tercer episodi que ja quasi me l'acabo. La diferència
llarg,
aquí de...
Ja.
Ah, i House. No sé si he mencionat abans que m'he començat House. Vaig ja per... Crec que la quarta temporada d'episodi. Episodi 7 té 8 temporades, molt bona. La recomano també moltíssim. House. És House. És que, a veure...
Doctores.
Exacte.
Igualment... Per les persones que no ens seguiu a les xarxes socials, que ho hauríeu de fer, sí. Vam anunciar que ja tenim data d'escena de la segona temporada de Jo Mai Mai, el 10 de febrer.
Ah, ostres, queda poc, queden 9 dies.
De fet, és que el Community Manager de TV3 se li va filtrar, no m'havia d'anunciar.
Ah, ostres.
Ho vam pujar, no sé on ho vam pujar, que ho vaig veure. Bueno, ho vam pujar com a anunci.
Ah.
I ho van borrar després, però jo m'he descarregat el vídeo, el vaig repujar a Història sense spoiler, i 2 dies després el van anunciar TV3.
Ah, vale.
És a dir, la van liar bastant.
Ostres.
I ja, per això, que si ens seguiu, mira, us podeu entrar a coses com aquestes, com que TV3 se li van filtrar les notes d'estrès. Però sí, podeu gaudir de la segona temporada el 10 de febrer. Suposo que faran com Crims, que tenen un episodi cada dilluns.
Sí. Suposo, no? Sí, sí.
Sí, almenys és el que vam fer... Bueno, és que això mai ha tingut bastantes complicacions, perquè jo me recordo que fins a l'episodi 7 o així es pujaven abans a la plataforma 3CAT, que els pujats es metien a les 10 de la nit, i a les 8 del matí ja estaven a la plataforma.
Ah,
és a dir, ha tingut bastants errors aquesta sèrie,
sí,
però és una sèrie molt bona que heu de veure. És a dir, jo almenys la... És que a mi...
La recomano... La recomanes molt, Pau, o sigui...
És molt bona, o sigui, l'heu de veure i... Bueno, és molt interessant.
Mai falta el mírate, jo mai mai...
I no te l'has vist, així que...
Ja, bueno, algun dia. És que sóc més de Netflix, si no estan a Netflix em costa,
però
sento.
Però TESCAT és gratis, perdoneu.
Ja, bueno, com el Prime que també el tenim, no és gratis, però el tenim i no, quasi no... És que no l'obro. Bueno, i no hem parlat de la segona temporada de Squid Game?
Ah, és que jo no l'he vist.
No l'has vist, vale,
no.
Vale.
Però si vols
però
parlar-la...
Però Netflix sí que sap fer inclusions, no com a Disney. Disney es passa... ho fa malament. Ho acceptem, no?
No, al fi...
No,
tu
sí, podries... Disney fa tu,
si
malament les
parlar,
inclusions,
si tu
són
parlar,
malíssimes.
Si tu vols parlar de la sèrie aquesta, el Squid Game, parla. Endavant.
Sí, molt bona
però
segona
no
temporada.
Però no critiquem a Disney, sisplau.
Jo pensava que la jugadora 122 seria més rotllo... Ai, ai... Però no, al final... És una diva. M'ha agradat molt, això sí, The Frontman. És com... Hola, hola, què fas? Hola. Però bueno, molt bona segona temporada, espero ja la tercera, que han dit que sortiria el juny o el juliol, no me'n recordo, però que sortirà ja la tercera temporada aquest any. I bueno, alguna cosa més a parlar, Pau, que vulguis dir, afegir...
Sí, bueno, ja anem acabant, queden uns 7 minutets per acabar el programa aquí en directe a la Fira. Recomanació, el Manyeco no té cua, aprofiteu, veniu corrents, perquè és ara, no plou, i és el moment ideal. I dit això, recomanar-vos, si esteu escoltant, esteu passant per aquí o esteu escoltant la ràdio, seguirem fent programació de Ràdio Molins tota la tarda, durant avui, i durant demà, matí i tarda. És a dir, podeu apropar l'estant que tenen aquí els cartells, sinó les xarxes de Ràdio Molins i tot, podeu veure els programes i és una experiència veure un programa en directe. I bé, jo crec que poc més a dir. Gaudiu una mica del que és tota la Fira de la Candelera, totes les activitats que hi han proposades, els 5 àmbits, recordem, natura, gastronomia, cultura, ciutat i empreses. I això, ens podeu seguir escoltant a Spotify, a radiomolinsdarrei.cat i a tots els llocs. I, en fi, moltes gràcies per acompanyar-nos un any més.
Adeu, adeu! Adeu. Adeu.
Cause Uptown Funk gon' give it to you. Jump on it if you've succeeded and flown it.